La versió del director, amb Jordi Teis.
Va, vinga, que és el moment de deixar volar la imaginació i de posar-nos davant de la gran pantalla, una gran pantalla que, com sempre, ens porta en Jordi Teis i que ens explica moltíssimes coses de les que surten en aquesta gran pantalla. Molta detallets i històries que nosaltres de vegades no sabem, però ell que ens ho explica molt bé, com sempre. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, com sempre, als 5 minuts més.
Moltes gràcies.
Avui parlarem d'un tema al cinema que també el podem traslladar a la vida real.
Totalment. Un tema molt terrenal.
Sí. Exacte, un tema molt terrenal i que en més d'una ocasió o vegada, suposo que més d'un, també s'ho ha pensat, no de fer-ho, o si més no allò, és que no puc, no? Que és la venjança.
M'agrada que facis aquesta introducció perquè precisament vull enfocar una mica el tema sota aquest sentit, sota el sentit del que ho veiem i dels que estem al pati de butaques o a la vida en general i que té molta connexió amb el que reflecteix la pantalla i generalment té justificacions i explicacions. Parlem de la venjança, com tu deies, evidentment, i que és aquest concepte, ja per deixar-ho clar d'entrada, és un acte o un procés en el que una persona busca ocasionar un mal o un patiment a una altra persona com a resposta a aquest mateix mal o patiment que ell ha patit en primera instància, és a dir, que se li ha causat amb ell prèviament i busca revertir-ho en l'altre. És una idea molt antiga, tan antiga com la humanitat, és un fet i una realitat, ja el teatre, la literatura ho ha tractat de sempre, i el cinema, per dir així una anècdota d'entrada, el 1913 hi ha una adaptació de Henri Pugtal que fa del Conde de Montecristo i que l'obra, recordem-ho, d'Alejandro Dumas, i que és la història precisament d'un jove traït pels seus amics que és empresonat injustament i quan surt el primer que li passa pel cap, evidentment, és buscar venjança davant d'aquests amics que l'han traït. Però és que després, a l'any següent, David Warren Griffith, del que hem parlat moltes vegades aquí, un dels pares del llenguatge cinematogràfic, estrenava una pel·lícula que l'he volgut citar perquè es deia La consciència venjadora, que el que fa és presentar un altre jove que enfoca la seva venjança en la figura del seu oncle, un oncle que, per una part, ha matat el seu germà, és a dir, el pare d'aquest noi, i s'ha casat amb la seva mare. És a dir, que la venjança és important. Aquesta pel·lícula l'he volgut citar, com deia, perquè està considerada una de les primeres pel·lícules que explora la psicologia del personatge central i el que representa el fet de la venjança com un element opressiu en la pròpia personalitat, és a dir, no com una cosa gratuïta i lleugera, sinó com una cosa que pot marcar la personalitat d'una persona quan decideix exercir-la, aquest fenomen, la venjança. Clar, més contemporàniament parlaríem de John Wick, de Kill Bill. John Wick, precisament, he llegit que acabaven de treure al mercat per fi l'última entrega amb Blu-ray, és a dir, que aquells bojos que busquen allò, la col·lecció, la pel·lícula per tenir-la, ara ha sortit al mercat, dèiem Kill Bill, Carrie, Memento, Gladiator, que també és una història de venjança, i un llarguíssim etc. Per tant, fet aquesta introducció, per què ens atrauen tant les històries de venjança? Això et deus preguntar així, d'entrada.
Home, jo crec que també ens podem veure reflexats, no?
Ara, molt bé.
No?
Sí, senyor.
Tu estàs allà a la butaca i estàs veient la pel·lícula i dius, parlant clar, la mare que el va parir, què?
Exacte. Sí, la primera resposta que ens ve al cap i que tots faríem és que satisfà molt que els herois que estan a la pantalla d'entrada no es regeixin pels mateixos paràmetres que nosaltres, o almenys primitivament, no es regeixen pels mateixos paràmetres. Això vol dir que ens agrada veure que fan allò que nosaltres poder no ens atreviríem a fer, o que ens coartem i ens autocensurem a fer, i que en el fons més d'una vegada voldríem fer a aquella gent que ens ha fet mal alguna vegada. No? Aquest comportament té un fons que, com dèiem, no cal negar-ho, es sustenta en la realitat. Una realitat palpable és com, per exemple, veure com moltes i moltes vegades la justícia no sempre és justa, la justícia no sempre és ràpida, no sempre és dura i en segons quins casos, o senzillament, que això ho hem dit més d'una vegada, no respon a les necessitats actuals i reals del carrer, de la societat on existeix. Davant aquestes conclusions, doncs, veure pel·lícules o sèries que tractin precisament de la venjança és una mena de catarsis, és una mena de relax, de guariment com a espectadors, perquè podem fer realitat en el cinema o a la televisió allò que no fem en el carrer, no? Per dir-ho d'una manera, a través de la pantalla complim fantasies que mai o que gairebé mai confessarem que volíem fer o que voldríem fer, i a la vegada descobrirem, això sí, les implicacions que pot tenir fer aquestes, portar a terme aquestes venjances. És a dir, concluïm que el món en general és injust i tal com van les coses no anem a millor, no anem per més bé. Per tant, d'aquí una mica l'èxit d'aquests arguments basats en la venjança. T'he portat dos grups d'exemples, per si algú vol explorar més en aquest terreny. Per una banda, uns exemples generals com són, per exemple, pel·lícules Old Boy, una producció coreana dirigida per Park Sang-wook, que és una mena de versió precisament del Conde de Montecristo, amb un home que ha de trobar qui va matar la seva dona, però a més ha de demostrar que ell no és el culpable. Per tant, hi ha una barreja entre defensa i atac en el sentit de la venjança. Un clàssic de tota la vida, com són Centauros del Desierto, de John Ford, que és un John Wayne intentant recuperar unes nebodes que han estat segrestades, és una de les trames o dels fils argumentals de la pel·lícula. Aquestes nebodes, després d'haver patit un engany per uns estranys a casa del germà del protagonista, doncs són segrestades, i ell, un dels fils, és aquesta, intentar venjar-se de qui ha fet aquest mal. Per una altra part, perquè he volgut portar exemples ben diferents, Múnich, Steven Spielberg, ens posem en els successos de les Olimpíades de Múnich de 1972, i en allà veiem la resposta d'Israel davant del segrest protagonitzat per un grup d'activistes palestins. També tenim Darman, de Sam Raimi, la història d'un científic que ha patit, entre altres atacs, la destrucció del seu laboratori. Ell ha quedat totalment deformat, però gràcies a unes màscares aconsegueix venjar-se dels que varen atacar-lo. Un clàssic també d'aquest tipus de pel·lícula, V de Vendetta, una pel·lícula que va tenir un èxit en el moment de la seva estrena extraordinària, John McTighe, i que és una distòpia, recordes allò que parlàvem de les distòpies?
Dia, sí, l'altra setmana.
Un futur que no és precisament desitjable. En aquí hi ha un enigmàtic personatge que protegeix una jove, atenció, després de ser violada per membres d'una mena de cos policial paral·lel del poder, però a més aquest personatge el que amenaça és en acabar amb la dictadura, que en aquesta distòpia es presenta una dictadura imperant a tot l'imperi de Gran Bretanya. Sin Perdón, de Clint Eastwood, un clàssic també del gènere que encapçala un grup de pistolers que han de venjar la mort d'unes prostitutes i cobrar a la vegada una important suma de diners. I per últim, en aquest primer grup de propostes, tenim Camino a la Perdició, un clàssic del cinema de gàngsters i del cinema negre, Sam Mendes, el director d'American Beauty, una història de gàngsters irlandesos en aquest cas, on un pare el que ha de fer és perseguir i venjar-se i donar resposta a les amenaces de mort que ha rebut el seu fill després d'haver presenciat un assassinat. És a dir, el fill veu un assassinat i els que l'han comès l'amenacen de mort, i el pare doncs ha de trobar-los i venjar-se d'aquesta amenaça. És la curiositat també de veure a Tom Hanks amb un registre poc habitual en la seva carrera, sempre fa aquells papers de bon home i de persona recta i digna, i aquí és el cas d'un venjatiu total. Hem volgut deixar...
S'ha acabat la paciència, també.
Exacte, arriba un moment
en què... Arriba un moment que se t'acaba la paciència, per bona persona que siguis.
O t'aixeques de la butaca i surts de la sala, no?
Exacte.
He volgut deixar pel final un altre grup de pel·lícules, ara ho entendràs, perquè per un aspecte gens menor. Aquí hem parlat de la justícia i de la injustícia. Si uns dels puntals que donen coartada precisament a l'existència de la venjança és això, la injustícia que veiem al voltant, cal destacar, evidentment, i aquí no m'equivocaré gaire, que els sistemes judicials en general, en tota la història de la humanitat i en tots els països del món, sempre han coixejat cap a la mateixa banda, és a dir, els més febles.
Clar.
Parlem dels colonitzats, parlem dels desvalguts, dels sense sostre, parlem dels pobres i, com no, un grup tan gran i tan important com és el de les dones. En la història de la humanitat i en el, com s'ha reflectit en el cinema, hi han grans històries de venjança que hem gaudit, entre cometes, de les seves produccions i que més d'un sigui home o dona, més d'un ens hauria agradat posar-nos a la pell de les protagonistes, perquè normalment són elles les protagonistes, de pel·lícules com, per exemple, Kill Bill, com no, quarta producció de Quentin Tarantino. Aquí s'explica la venjança de la protagonista, recordem-ho, Uma Thurman, i ho fa sobre els que varen irrompre el dia de la seva boda i varen matar a tots els presents a la cerimònia. Per tant, aquí comença la història d'aquesta venjadora. Tenim Carrie de Brian De Palma, una pel·lícula que va tenir tant i tanta premsa en el moment de la seva estrena. La noia protagonista era una jove Sissy Spacek que pateix, per una banda, d'una mare dominant, per una altra, bullying a l'escola, i que gràcies als seus poders telequinèsics que tenia, de moviment d'objectes, doncs troba la manera perfecta de venjar-se, i ho fa d'aquella manera molt, molt ben feta i molt, molt efectiva. Tenim Revenge, de Coralie Fergut, que és una jove que dirigeix la seva venjança contra homes rics i casats que varen abusar sexualment d'ella. Això lliga una mica amb l'última a l'argument, i en aquest cas és la història d'una venjança que té uns tocs sobrenaturals i fantàstics, del cinema fantàstic, i que també és interessant. Jennifer Body és un exemple de venjança, en aquest cas per ser dona i per ser, a més, adolescent. Uh-huh. Els dos casos, o sigui, els dos moments vitals. Una pel·lícula de culte que aquí també s'explora altres camps nous, com són les venjances més enllà de la mort. Un cop mort, les venjances que també tots, hem de dir-ho, no físicament, però sí que moltes vegades, després de que algú ha desaparegut, hem rebut les conseqüències, bones o dolentes, a vegades no tan bones, d'algú que ja no hi és, yeah, i que ens ha deixat. I volia deixar pel final precisament aquesta que deia que lligava una mica amb Revenge, que és Una joven prometedora, un títol molt recent, és una història entre el thriller i la comèdia negra, molt contundent, això sí, i que no deixa indiferent a ningú quan l'ha vist. És una reflexió al voltant de les relacions actuals, contemporànies, modernes, si vols dir-li, entre homes i dones, i les conseqüències possibles que tenen aquestes relacions en el món actual, que no sempre són desitjades. Per tant, com has pogut veure, tant en el primer grup com en aquest, el que són històries normalment difícils, dures, però que, com hem dit en la introducció, tenen una justificació, tenen una explicació, si més no, i que qui negui que mai no ha tingut alguna gana d'aquest tipus de sentiment, de venjança,
de venjar-se,
s'enganya o ens enganya.
Escolta, jo veient això, podria dir que gairebé el 99% de totes les pel·lícules que hi ha,
sí,
hi ha, encara que no sigui centrat el tema en la venjança, hi ha algun moment d'aquella pel·lícula que surt alguna cosa de venjança.
Bé, no,
la sempre... gran majoria hi ha sempre alguna cosa, no?
Les relacions humanes, aquí hauríem de tenir al costat un especialista, un psicòleg o una psicòloga, perquè, sí, evidentment, en les relacions humanes sempre hi ha el blanc i el negre, el dia i nit, el bo i el dolent, i per tant, en les històries que surten en les pantalles de les pel·lícules també reflecteixen moments i situacions de conflicte que algunes d'elles poden derivar en tenir ganes de donar resposta a alguna cosa que no ens ha agradat que ens fessin. Clar. O ens diguessin. Clar. I per tant, sí, com tu dius, hi ha algun moment de moltes històries que tenen un punt que si el director no ho plasma ben bé en la pel·lícula, tu li posaries a més afegit de dir doncs jo en aquest li faria...
això, allò, l'altre, sí.
Exacte.
Sí. Molt bé, doncs escolta'm, la venjança, una d'aquelles coses que podem veure a les pel·lícules i que també podem patir, doncs, patir o fer a la vida real. Que és una cosa de la vida diària, podríem dir, no?
Perquè, exacte.
Com tu dius molt bé, hi ha tantes coses que no ens agraden.
Sí.
I que ens venjaríem.
I que tenen, justificació de que ho fessin.
Ah, exacte. Bé, ho deixem aquí.
Exacte.
Tornem el pròxim dijous. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. A reveure.